Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. La missió de l'ONU desplaçada al sud del Líban denuncia l'increment de les hostilitats a la frontera amb Israel i demana que s'aturin immediatament. L'exèrcit israelià assegura haver destruït les últimes hores un centenar de llançadores de coets de Hezbollah. Nové suïcidi a les presons catalanes des de principis d'any. Va passar ahir a la tarda al centre de Lledoners, al Bages. L'intern, segons hem pogut saber, es va penjar a la cel·la d'aïllament, on hi va anar dilluns per complir una sanció. Les presons catalanes doblen la taxa de suïcidis de les espanyoles i les europees. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, només un de cada 10 homes de menys de 35 anys ha sigut pare. Són dades del 2021 que també indiquen que els nivells de fecunditat en dones en una dècada han disminuït clarament, sobretot en les més joves. 5.000 agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos intensificaran els controls de seguretat durant les festes de la Mercè a Barcelona. El regidor Albert Batlle ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que se centraran en detectar navalles i ganivets al carrer. Mesures que arriben després que ahir Interior anunciés un nou pla especial contra les armes blanques a tot Catalunya. L'home acusat d'amputar la mà de la seva parella Santa Coloma de Gramenet passa avui a disposició del jutge. Els Mossos el van detenir dimarts després que s'entregués a la comissaria de Nou Barris. Se l'acusa d'intent d'homicidi. El lehendakari Manol Pradales defensa el finançament singular per a Catalunya pactat entre el PSOE i Esquerra. Pradales s'ha reunit amb el president espanyol en la ronda de contactes que Pedro Sánchez està fent amb presidents autonòmics. Avui també es troba amb els presidents andalús i gallec. Els accionistes minoritaris del Banc Sabadell es constitueixen en associació per defensar-se de l'OPA del BBVA. Volen que l'entitat d'origen vallesà continuï en solitari i alerten de la pèrdua de valor que suposaria l'operació. Arriba als cinemes Transformers One, una cinta d'animació que pretén recuperar la frescor de la franquícia. També s'estrena Nick Cap, una pel·lícula sobre un grup de rap en gaèlic que s'ha convertit en un fenomen al seu país. Entre els intèrprets, Michael Fassbender. I el remake del clàssic eròtic dels anys 70, Emmanuel, inaugura avui el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Una edició que presenta més de 20 pel·lícules en producció catalana. Entre les estrenes esperades, els últims films d'Albert Serra o Rodrigo Cortés. Els esports.
El Barça torna avui de Mònaco després de perdre per 2-1 en el seu debut a la Champions masculina de futbol. Lamine Yamal va ser l'autor de l'únic gol blaugrana. Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola masculina amb 8 jugadors catalans s'ha classificat per a les semifinals al derrotar Suïssa per 7-0. La selecció espanyola femenina es juga amb l'Argentina. Un lloc al final a partir de 2:15. I en bàsquet avui juguen les semifinals de la Lliga Catalana Femenina. A 6:45, Cadí la Seu, Lima Horta, Barcelona. I a 9:00, Unigirona, Joventut.
I el temps, tarda ennuvolada o amb cel cobert i també boires baixes a dalt de les serralades, pluges més abundants i probables en punts de Tarragona, l'Ebre i Lleida. Entre Barcelona i el Delta de l'Ebre hi pot haver estones de pluja torrencial amb alguna tronada. És 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Que el govern vol lluitar contra la inseguretat arreu del país ja ens ha quedat clar, que és una prioritat de la legislatura. És un missatge que repeteixen fa dies i avui posem exemples i xifres del que suposa augmentar el control, per exemple, a Barcelona durant aquestes festes de la Mercè, també a Santa Tecla, a Tarragona o les festes de tardor de Lleida. Si ens centrem a Barcelona, 5.000 agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos, en total, faran controls policials al carrer per detectar persones que portin navalles o ganivets. Però el carrer no vol dir només en llocs de grans aglomeracions, també poden ser dins del transport públic. Avui el regidor Albert Batlle ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, una dia dit que cada dia, a Barcelona, es requisen 8 armes. Batlle té una croada per acabar amb el que ell anomena la cultura de la navalla. Estem pendents del resultat d'una reunió del Departament de Justícia amb el conseller Espadaler al capdavant, una trobada precipitada per un nou suïcidi que hi ha hagut a la presó de Lledoners, al Bages. Es tracta, segons hem pogut saber, d'un intern que era en una cel·la d'aïllament per complir una sanció i que s'hauria penjat. Els sindicats reclamen més mitjans per evitar aquestes conductes, ja que durant aquest 2024 s'han tret la vida 9 persones als centres penitenciaris catalans. Els usuaris dels trens de l'Ebre arribaran als talls de l'1 d'octubre de la línia que va cap a Barcelona amb una petició resolta. Demanaven saber els horaris de l'Avant, un sol Avant, que els permetrà anar de Tortosa a Sants en 2 hores al matí. S'aturarà a l'Aldea, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i el Camp de Tarragona. Un tren que abans de la pandèmia ja hi era, però que després van treure. I ara, amb les obres del corredor, doncs el tornen a posar. Passarem per Pals, al Baix Empordà, per comprovar com ha funcionat la prova pilot de regar un cultiu d'arròs, no com es fa sempre, inundant el camp, sinó regant gota a gota per poder estalviar aigua. I ja que parlem de cultius, anirem fins a Osona, on hem trobat un de cafè. És pioner en el clima continental i el trobareu al peu del castell de Torelló. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La lluita contra les armes blanques centra el focus informatiu en el cap de setmana de les festes de la Mercè a Barcelona, de Santa Tecla a Tarragona i les festes de la tardor a Lleida. A la capital catalana, l'Ajuntament intensificarà els controls d'aquestes armes durant aquests dies de la Mercè. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia.
El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. Què és el que ha explicat?
Doncs mira, ha avançat que 5.000 agents entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, això en diferents torns, no tots alhora ni tot el cap de setmana, es desplegaran durant la festa major. Els operatius es desplegaran en zones d'oci, grans aglomeracions, també en els transports públics.
Hi haurà vigilància i controls, ja sempre dic aleatoris. Ben, si hi ha un concert, aquí tenim tres espais de festa molt determinats, que són el Bocatell, la plaça de Catalunya, i al darrere del cementiri de les Corts, al darrere del camp del Barça, on hi haurà concentració de persones i després hi haurà presència policial que de manera aleatòria es portaran aquest tipus de controls.
Només a Barcelona cada dia requisen 8 armes. Batlle s'ha reivindicat com un dels primers d'alertar de l'increment d'aquest tipus d'armes al carrer i de parlar de la cultura de la navalla.
Vam ser també capdavanters, en aquest cas la Guàrdia Urbana, en l'ús de les pales detectores de metalls, i també les incrementarem, i això ja a poc a poc també ho he anat incorporant la resta de policies, començant pel mateix cos de Mossos d'Esquadra. I doncs en aquests entorns de gran concentració de gent, doncs hi hauran controls també aleatoris, evidentment no hi ha cap voluntat d'estar darrere de tots i cada un dels ciutadans que van de festa.
Aquestes mesures, Miquel, arriben després que ahir el Departament d'Interior anunciés un nou pla especial contra les armes blanques a tot Catalunya, que de fet engegarà la setmana que ve.
Sí, segons dades dels Mossos d'Esquadra, entre gener i agost es van intervenir més de 6.000 armes blanques, 25 al dia a Catalunya. Tant des de l'Ajuntament com des de la Generalitat s'insisteix a demanar un enduriment del Codi Penal per aquests delictes i que s'agilitzin els processos judicials per lluitar contra la reincidència.
Doncs justament a Lleida, l'Ajuntament també ha anunciat un dispositiu mai vist fins ara per garantir la seguretat durant les festes de tardor. És, de fet, la festa major petita de la ciutat, però es fa de seguida, del 27 al 30 de setembre. El públic es canalitzarà per uns itineraris que tindran punts de control policial i, si hi ha algun incident important, doncs tota l'àrea de concerts al barri antic quedarà absolutament tancada. A Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I això, segons la Paeria, comportarà la mobilització extraordinària també aquí d'un centenar de gent.
Sí, entre Guàrdia Urbana, Mossos i personal de seguretat privada, més la presència de policies de paisà, que també reforçarà. L'aspecte més innovador seran aquests itineraris d'accés a la festa que, segons l'alcalde Fèlix Larrosa, permetran controlar millor, per exemple, l'entrada d'armes blanques.
Això, el circuit segurs, és un concepte que ve a dir que si pots fer passar tothom per segons quins espais, pots fer una millor observació. Ho tenim clar, no? I si a més has de posar sensors, no són arcs, sinó que són altres elements, et permet ràpidament identificar si hi ha alguna qüestió que creiem que s'ha d'identificar. Tot això és nou, nou. No s'havia fet mai.
I aquest dispositiu s'ha dissenyat de manera que, si és necessari,
també els hi puc assegurar que és un espai que en qualsevol moment pot quedar tancat hermèticament.
És una operació, dèiem, que aquest cap de setmana, de fet, ja es posarà a prova aquesta festa prèvia que es fa al centre històric.
Sí, serà en una dimensió una mica més reduïda, però que també es reforça respecte a d'anys anteriors. És el que es coneix com l'Obert del Centre Històric, un programa festiu que comença avui i que inclou un centenar d'activitats impulsades per desenes d'entitats del barri amb l'objectiu de promocionar i reivindicar una de les zones més segregades de Lleida.
Gràcies, Estela. Fins ara.
Fins ara.
Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat avui sobre la necessitat de lluitar contra la delinqüència. Ho ha dit a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, on han lliurat els diplomes que acrediten 900 Mossos i 450 policies locals com a nous agents. Anem cap a Mollet del Vallès. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, ha dit que són un orgull pel país i una prioritat pel govern. Així s'ha referit el president Illa als cossos policials. Avui han recollit el diploma com a nous agents 1.281 alumnes que han superat el curs. 19 es van quedar pel camí, van renunciar, i 39 no han aprovat. Dels nous agents, 878 són Mossos d'Esquadra, 395 dones, 482 homes i una persona no binària. Els altres 447 són policies locals, 106 dones i 341 homes. En total, la xifra dels nous agents, que són dones, és gairebé rodona, 501, que representen prop del 38%, encara lluny de l'equitat. Durant els parlaments, Salvador Illa s'ha referit al lema que, amb grans lletres, presidia l'escenari.
Quan diem més policies i més proximitat, és perquè la vostra presència als carrers i places s'ha de fer visible. Ha de formar part del paisatge habitual del nostre dia a dia.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, els ha encoratjat a fer una bona feina. En un moment, ha dit, complex des del punt de vista de seguretat. Salvador Illa ho ha concretat.
Protegir vol dir arribar al cor dels barris i afrontar reptes com la multireincidència, les ocupacions il·legals, la criminalitat associada al tràfic de drogues i la intolerable violència contra les dones.
El president ha demanat mantenir els cossos policials al marge de la política. La cerimònia ha acabat, com és tradició, amb el llançament de gorres en l'aire.
Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
I quatre detinguts en el dispositiu policial conjunt de Mossos, Policia Nacional i Policia Municipal de Terrassa, al barri de Can Anglada d'aquesta població, Miquel.
Sí, els Mossos han detingut una persona per un delicte de tràfic.
Miquel, disculpa, és que no et sentim, haurem de canviar de micro.
Serà per micros
ara
en aquesta
sí.
casa.
Exacte.
Ara els sí. Mossos d'Esquadra han detingut una persona per un delicte de tràfic de drogues i la Policia Nacional tres per la llei d'estrangeria. A més, es van posar dues denúncies per pertinença d'armes, 6 pertinença de substàncies estupefaents i 6 denúncies a establiments per tolerar el consum de substàncies a l'interior del local. L'operatiu es va fer ahir entre les 8 i les 10 del vespre amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
Les presons catalanes han viscut durant les últimes hores el novè suïcidi d'aquest any, concretament a Lledoners, al Bages. Segons l'informe anual del Consell d'Europa, aquí es dobla la taxa de suïcidis que hi ha a les presons espanyoles i europees. Maria Núria Rebella, què en sabem d'aquesta defunció d'ahir a la tarda?
Hola, bon dia. Doncs segons han indicat fonts pròximes al cas, a Catalunya Informació sabem que es tractava d'un home de més de 60 anys, de nacionalitat espanyola, que des de dilluns estava en una cel·la d'aïllament i que no estava sota cap protocol de suïcidi. Aquestes fonts apunten que s'hauria suïcidat per por a represàlies quan tornés al mòdul de toxicòmens, ja que tenia molts deutes amb altres interns. Expliquen que Lledoners és una bomba de rellotgeria, que falta control als mòduls on corre la droga que entren els contactes vis-a-vis i critiquen que els interns puguin disposar d'encenedors. De fet, des de principis d'any hi ha hagut més d'una vintena d'incendis a les cel·les de Lledoners. Des del sindicat IACCATAC, el seu portaveu, Carles Membrano, remarca que el protocol de suïcidis del Departament de Justícia és tan enrevessat que els treballadors van venuts.
Fins i tot s'ha editat manuals de prevenció en tot un seguit de signes d'alarma o detenció tan extens que és impossible que cap intern m'acumuli fins a una decena d'aquests signes sense cap cap d'ells sigui un clar indicador de suïcidi. Per tant, no es sap ben bé què s'ha de detectar.
Des de primera hora del matí, al Departament de Justícia hi ha una reunió tècnica extraordinària d'alt nivell per abordar la problemàtica dels suïcidis i modificar, si cal, algun protocol. De fet, el conseller Ramon Espadaler, que presideix la trobada, va dir aquesta setmana al Parlament que parlar de suïcidis era parlar de fracàs.
Aquest matí passarà a disposició judicial l'home acusat d'amputar la mà a la seva parella dilluns en el domicili familiar de Santa Coloma de Gramenet. Els Mossos el van detenir dimarts, després que s'entregués a la comissaria de Nou Barris de Barcelona, Marriera.
A l'espera de la decisió que prengui el jutge, els Mossos li atribueixen un delicte d'intent d'homicidi per apunyalar la dona i després amputar-li la mà. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Can Ruti de Badalona i després a l'Hospital Partaulí de Sabadell, on l'equip d'implants del Servei de Traumatologia li va poder reimplantar la mà. Així ho explicat al programa La Tarda de Catalunya Ràdio, la cirurgiana Corona Poi, responsable d'aquest equip.
Dos companys meus són els que van realitzar aquest reimplant, que en principi presenta una evolució favorable i un pronòstic ara per ara reservat.
La cirurgiana agraeix l'actuació ràpida dels treballadors del bar dels baixos de l'edifici on viu la víctima, que li van fer un torniquet i després van poder recuperar la mà i la van guardar amb gel. La cirurgiana recomana que si ens trobem en una situació similar, cal guardar el membre com més net possible i en fred, però mai en contacte directe amb el gel, perquè aquest es cremaria.
I una cosa més abans d'obrir l'àrea de servei. A Catalunya, l'any 2021, un 90% d'homes de menys de 35 anys no havia sigut pare, i en el cas de les dones, un 80% d'aquesta franja d'edat tampoc havien tingut fills. Són dades d'avui de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Si és el primer cop que l'IDESCAT fa públiques dades de la fecunditat masculina. Si mirem més enllà dels 35 anys, menys de la meitat dels homes d'entre 35 i 39 han tingut un fill. Pel que fa a les dones, la fecunditat entre el 2011 i el 2021 ha disminuït clarament en aquesta dècada, sobretot en dones joves. Dels 30 als 34 anys és l'etapa en què més s'ha notat la davallada. El 2021, un 57% de les dones no havia estat mare, mentre que el 2011 aquest percentatge no arribava a la meitat. La segueixen les dones de 25 a 29 anys, prop del 82% de les quals no ha tingut fills durant el 2021. Una altra dada que ens ha cridat l'atenció, Marta, és que hi ha hagut un augment significatiu dels fills únics i, per tant, menys famílies amb dos o tres fills. Novament, les dones, amb una feina a temps complet a totes les edats, tenen menys fills de mitjana i les que tenen un nivell d'estudis alt, encara menys.
Doncs ara passen dos minuts d'un quart de dues. Moment per mirar com tenim la situació del trànsit i què hem d'esperar pel que fa al temps. Comencem a les carreteres i al transport públic. Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia, Marta. Se circula amb congestió a la C-16 a Guardiola de Berguedà, en tots dos sentits per l'avaria d'un camió a l'interior del túnel del Cadí. També hi ha retencions a la C-16, en aquest cas a Sallent, sentit sud, cap a Manresa, per un accident. Hi ha un carril tallat. Retencions també a l'N-260, a Sant Salvador de Bianya, entre Olot i Ripoll, a la C-17, a Parets del Vallès, sentit sud, a la P-7, a Barberà del Vallès, sentit nord, també a la B-10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, i un cop a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, sentit Besòs, i a l'altura del Poblenou, sentit Llobregat. Afegim que la circulació per la línia R3 de Rodalies arrossega 30 minuts de retards de mitjana per una incidència que hi ha hagut aquest matí entre Mollet i Parets del Vallès. Això és tot des de l'equip viari.
Doncs ara a veure què diu la crònica del temps, on més ha de ploure en aquestes pròximes hores, Enric Agut.
Matí de paraigües avui a bastants indrets, a comarques de Tarragona, on ara la pluja dona una treva, tot i que s'apropen noves pluges localment fortes pel mar, i alguna pot tocar al seu litoral. També pluges a comarques de Barcelona, on s'han reactivat, amb algun nucli intens, per exemple, al Barcelonès, al Vallès, al Baix Llobregat, també al Maresme. També a la vegada ruixats a la Catalunya central i a comarques de Lleida. També van arribant cap al Pirineu Lleidatà. De moment, els registres més importants, 42 litres de l'Hospitalet de l'Infant, 26 a Vinyols als Arcs, o també 18 als Alfacs. A la tarda també hi haurà ruixats, però més aviat ubicats a comarques de Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, comarques tarragonines, també a Ponent, al Pirineu i Prepirineu de Lleida, i algun ruixat, però més discrets a les de Barcelona. En canvi, a comarques de Girona, aquest matí no plou i a la tarda també quedaran esquenes de les pluges. Hi ha vist intensitat de precipitació a comarques del litoral i del prelitoral a Tarragona i Barcelona, també Terres de l'Ebre. Alguna pluja pot tenir caràcter torrencial a mitja hora descarregar més de 40 litres o arribar als 40 litres i també per acumulació d'aigua a la costa de Tarragona, Terres de l'Ebre i també a la costa de Barcelona. Pel cap de setmana, un temps canviant. Matí de dissabte de paraigua a molts indrets, excepte comarques de Girona. A la tarda i al vespre, els ruixats sembla que sí que arribarien a les comarques gironines. De cara a la nit de dissabte i diumenge, deixarà de ploure. De fet, ja a la tarda en molts indrets deixarà de ploure, però encara de nit de dissabte a diumenge pot ploure en punts de la costa, també a Terres de l'Ebre, a Ponent i al Pirineu de Lleida. I diumenge moltes més clarianes, tot i que novament pot caure algun ruixat al terç nord del país, sobretot a primera hora del dia i a partir de la tarda. La temperatura al cap de setmana en general serà més elevada.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i cinc minuts de dues. Ja se saben els horaris del tren Avant, que tornarà a funcionar a partir de l'1 d'octubre entre Tortosa i Barcelona. Sortirà de la capital ebrenca 6:45 i arribarà a l'estació de Sants gairebé 2 hores més tard. En paral·lel, la plataforma Trens Dignes reclama que hi hagi més trens que s'aturin a l'Aldea mentre duria aquest tall previst entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres del corredor mediterrani. Anem cap a Tortosa. Jordi Barranca, la reincorporació d'aquest tren Avant, de fet, és una de les demandes històriques de les Terres de l'Ebre, oi?
Bon dia, Marta. Sí, una petició que feien des de la pandèmia quan es va suprimir el comboi. Ara, a partir de l'octubre, en sortirà un de diari des de Tortosa a les 6:35 del matí. S'aturarà a l'Aldea, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Camp de Tarragona i arribarà a l'estació de Sants a les 8:23. Cinta Galiana és la portaveu de Trens Dignes.
Ens hauria agradat més que sortigués a les 6 per tal d'arribar a una hora d'entrada a la faena a Barcelona. Està mitjoreta, hi haurà gent que potser la perjudicarà. Però després d'esperar tants d'anys, la valoració és positiva, clar, com no pot ser d'una altra manera, perquè ho hem esperat molt. Fa més de 2 anys que reivindiquem la tornada de l'Avant.
A la tarda n'hi haurà una altra que farà el recorregut en sentit contrari. En paral·lel, la plataforma Trens Dignes reclama també més serveis diaris tant al matí com a la tarda.
Que a l'estació de l'Aldea, que hauria de ser l'estació Nus o l'estació central de Terres de l'Ebre, pareixen 2 euros més pel matí i 2 per la tarda per complementar este Avant. Nosaltres vam buscar en els euromets, que en pugen diversos al matí i diversos a la tarda, els dos que s'adequaven més a les necessitats de territori.
Pel que fa als abonaments, pel tren Avant serviran els que ja existeixen en altres línies semblants. A més, entre Tortosa i el Camp de Tarragona, fins al mes de març també serviran, atenció, als abonaments habituals de Rodalies, sempre que reservi seient a través de la web, de l'aplicació o de les màquines de les estacions.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquesta tarda amb ajuntaments i entitats del Priorat després dels incendis de Cabassers i Porrera. No fa ni 24 hores que el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Falset i les DOs Priorat i Montsant han emès una carta on li reclamen un pla d'emergència urgent per afrontar la situació catastròfica que viu la comarca a causa de la sequera. Doncs anem cap a Tarragona. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Concretament, Ricard, què demanen les institucions comarcals que han signat aquest comunicat?
Doncs mira, un pla de contingència com el que s'aplica en situacions d'emergència i desastres naturals. Diuen que la falta d'aigua amenaça els conreus i el model socioeconòmic ha fet que avui en dia aquest territori figuri en el mapa de les zones vitivinícoles més prestigioses del món. Es refereixen sobretot al teixit de petites i mitjanes empreses sorgides la majoria en els últims 25 anys. L'alcalde de la capital, Falset, Carlos Brull, diu que molts negocis i explotacions acumulen campanyes molt dolentes a causa de la sequera dels últims 3 anys.
I això està provocant doncs, unes pèrdues i està generant molta angoixa amb tots aquests cellers familiars i doncs, particulars que van començar amb molta il·lusió i que el que no volem és que aquest model que ens ha portat tanta vida i que ens porta tant dinamisme als nostres municipis i a la nostra comarca es perdi, perquè és una comarca viva, és una comarca amb futur i com volem que continuï sent així. I com que estem vivint una situació excepcional, doncs necessitem mesures excepcionals.
Reclamen a Illa solucions urgents fins que no arribi l'aigua de l'Ebre als embassaments que abasteixen la comarca.
Ricard, una altra qüestió que ens interessa Terrassa, Salut demana als veïns de Riudecanyes, al Baix Camp, que facin, atenció, dutxes curtes i, a més, amb l'aigua poc calenta, això pels elevats valors de trihalometans detectats a l'aigua de boca. La població no pot utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure ni per cuinar des de finals de juliol i ara hi afegeix-li això de la dutxa. Com s'ha arribat aquí?
Doncs mira, bàsicament perquè la presència de trihalometans a l'aigua s'ha incrementat i segons els paràmetres que marca l'OMS, això pot suposar un risc si hi ha una llarga exposició dèrmica. El trihalometà és un compost que es produeix durant el procés de potabilització de l'aigua del pantà que abasteix el poble per la reacció de la gran quantitat de matèria orgànica no tractada amb el clor. La subdirectora de Salut de Tarragona i l'Ebre, Anna Bocio, diu que el risc és relatiu.
El risc és per exposicions perllongades, o sigui, els trihalometans no és una substància que amb una exposició puntual tingui uns efectes per la salut, sinó que és una exposició més perllongada.
Per això l'Ajuntament ha fet arribar una carta als veïns recomanant que no facin dutxes llargues amb aigua que surt de l'aixeta. Bocio recomana que la temperatura de l'aigua no sigui gaire elevada.
Dutxes curtes i amb aigua menys calenta, perquè els trihalometans són compostos que són volàtils, llavors quan l'aigua és més calenta es volatilitzen més i hi ha més trihalometans a l'ambient, diguéssim. Vale? Per tant, dutxes més curtes, si podem ventilar el lavabo i la cuina, doncs millor, i això, utilitzar, o sigui, aigua menys calenta.
Riudecanyes fa setmanes que s'abasteix amb garrafes per beure i cuinar. El pantà que hi ha al municipi està gairebé buit i l'aigua que capten està en molt mal estat. L'Ajuntament treballa amb la construcció d'un nou pou per tenir una alternativa per abastir el poble. Ja és la tercera vegada que intenten trobar aigua al subsol. Si no hi ha cap contratemps, esperen tenir operatiu el nou pou durant les pròximes setmanes.
Dues comarques, el Pallars Jussà i el Sobirà, rebran 77.000 euros, només 77.000, per retirar l'amiant de les teulades i instal·lar plaques solars. I és que les comarques pallareses encara tenen més de 3.200 cobertes amb aquest material, que, com sabeu, és perjudicial per la salut. Pau Rovira, aquestes ajudes, però, són del tot insuficients, segons els ajuntaments.
Hola, bon dia. Sí, són ajudes que formen part del programa Amiant per plaques, per tal de retirar el fibrociment de les teulades i instal·lar-hi plaques solars. Concretament, d'un total de 50 milions d'euros previstos pel govern, el Pallars Jussà rebrà 50.000 euros només i el Sobirà 27.000, una proporció baixa del total. I d'aquí la primera queixa dels consistoris. Valdo Ferrer, l'alcalde de Sort, on hi ha gairebé 200 teulats amb amiant.
Això vol dir que ni que aquesta quantia fos íntegrament per la capital de comarca, el Pallars Sobirà, ja seria una quantia petita, per no dir irrisòria. Però clar, si contem que aquesta quantitat és per tot una comarca, doncs l'adjectiu passa d'irrisòria a vegades a insultant.
A més, com deies, les comarques pallareses encara tenen més de 3.200 teulades amb fibrociment, segons el cens de la Generalitat. Això vol dir que tocaria a 24 euros per cada placa. El 80% d'aquestes cobertes es troben al Pallars Jussà, on Isona i Conca Dellà i Tremp són els que en concentren més. Per tot plegat, les dues alcaldesses, Sílvia Romero i Janina Vella, consideren també que les ajudes són del tot insuficients.
És que igual pots treure una coberta de tot el Pallars. L'amiant ho han de fer empreses especialitzades amb acreditacions concretes i és una feina complexa i cara.
77.000 euros és una misèria perquè això no ho treus ni d'un particular, saps? Perquè entre què? Has de fer la gestió de residus i tot.
A més, segons el cens del govern, Abella de la Conca, també el Jussà, és dels municipis de Catalunya que acumula més quilos d'amiant per càpita, més de 4.300.
Doncs una altra inversió, doncs, econòmicament ben diferent és la que us expliquem ara, és a Sant Boi de Llobregat, que invertirà fins al desembre de l'any que ve 4 milions d'euros. És un projecte per renaturalitzar la ciutat. Entre altres coses, es faran 4 parcs nous, es renovaran altres espais que ja existeixen ara. La intervenció afectarà 65.000 metres quadrats. De fet, Sant Boi, David Àngela, posa en funcionament un dels projectes, han dit, transformadors més ambiciosos de la ciutat.
Hola, Marta, bon dia. Doncs efectivament, fins al 2025, Sant Boi de Llobregat transformarà el seu paisatge amb el programa Sant Boi Respira Més Verd, que compta amb aquests 4 milions d'euros de fons europeus que arriben a aquest municipi del Baix Llobregat a través del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Avui, en la seva presentació, l'alcaldessa de Sant Boi i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ho ha resumit d'aquesta manera.
Es tracta de generar una gran infraestructura verda que no es concentra en un lloc, sinó que creua la ciutat, que creuarà la ciutat, que vincularà diferents espais, creant com una espècie de columna vertebral que millorarà aquesta lògica quotidiana dels ciutadans i ciutadanes i que podran creuar la ciutat de punta a punta en entorns naturalitzats, en entorns plens de vegetació.
Per la seva banda, la consellera de Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat els reptes que ens presenta Europa en aquest sentit.
Que el canvi climàtic, la lluita, l'adaptació són dos eixos, són un eix fonamental d'actuació. No hi ha plan B. Per tant, Europa ens està marcant clarament que aquesta és una lluita global, però també ens està dient una altra cosa a través dels fons europeus, i és que el progrés, la industrialització, serà verda o no serà.
En definitiva, el projecte pretén impulsar una ciutat amb més biodiversitat, amb una vegetació adaptada als escenaris climàtics i que ofereixi espais de salut a les persones i sigui alhora un refugi climàtic.
I el nostre clic del dia per l'anunci que ha fet la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, al Parlament, crearan un servei d'atenció a les víctimes de ciberviolència masclista a les xarxes socials.
Posarem en marxa a principis de l'any que ve un servei propi d'atenció directa adreçat principalment a aquest segment de la població per posar a la seva disposició professionals que puguin assessorar i atendre a les víctimes de violència digital. Comptarem amb juristes, amb enginyers, perquè hi s'impliquen en cada cas i donin la resposta indicada en el seu àmbit d'actuació.
Amb un, dos quarts de dues.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La desesperació de molts pagesos de la vinya, que han vist com en els últims dos anys se'ls morien els ceps i la producció baixava en picat, els ha fet passar a l'acció. La solució, diuen, passa per tenir aigua, almenys la mínima per fer un rec de suport per a la vinya i altres cultius del Penedès com l'olivera, l'ametller, el presseguer i el garrofer. Anem cap al Baix Penedès. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La pregunta és, i aquesta aigua, d'on la trauran? De fet, crec que aquesta tarda hi haurà la resposta, oi?
Sí, aquesta tarda es constitueix la comunitat de regants del Penedès que ha de redactar els estatuts. Pagesos i propietaris de conreus de secà estan cridats a aquesta reunió perquè comenci a caminar una comunitat que el que pretén és que s'aprofiti l'aigua de les depuradores que actualment es llença. Només de la depuradora de Vilafranca es llencen a l'embassament del Foix 12 milions de litres diaris que acaben al mar. Un dels impulsors, l'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès, descriu la importància d'aquesta obra.
És un projecte faraònic. Jo diria que és el primer que es fa aquí a Catalunya, d'aquesta envergadura i amb aigua regenerada, perquè de comunitats de regants n'hi ha moltes, evidentment, però amb aigües de pantà o amb aigües de rius, aigües de pous, no? Això ens pot garantir la supervivència de la planta, que és el més important.
Montse, i quan podria estar en funcionament tot aquest sistema de rec de suport que arribaria, diguéssim, fins a cada un dels ceps?
No se sap ben bé. Va per llarg, i aquí parla de 5 anys, i aquí parla de 10, però clar, l'any 2008 ja hi va haver sequera i no s'ha fet res en tot aquest temps. Hi ha moltes inversions, moltes obres de canalitzacions a fer per part de les administracions i, a banda, cada pagès ha de portar l'aigua que li arribi a la finca fins a cada planta o cada arbre. Però els riscos de no fer-ho són massa grans, com adverteix Joan Pons, president del grup de cooperatives CVP, que agrupa 2.200 socis productors.
El Penedès i tota la zona del Cava, diguem-ho així, necessita un rec de suport. I el rec de suport pot ser amb aigua regenerada, pot ser amb aigua de capa freàtica, pot ser amb aigua de salada, tot que sempre el necessitem, perquè darrere d'aquí hi ha una indústria, una agroindústria, a part de l'agricultura, tremenda. I és una indústria que es dedica a l'exportació. Podríem perdre molt aquí.
Montse, posats a parlar de mal de caps per les vinyes, ara n'hi ha un de nou, que és el mosquit verd, que és un petit insecte que es menja les fulles del cep.
Sí, aquest any hi ha una plaga, com feia temps que no es veia, i està afectant els ceps. Josep Marrugat, responsable de la vinya i el vi de la Unió de Pagesos.
Des del juliol i l'agost hem vist com a moltes vinyes les fulles quedaven molt seques. Si es mirava al darrere de les fulles, doncs hi havia uns mosquits, la presència del mosquit verd, i això ha provocat que el raïm li costés de madurar.
El problema és que l'aplicació d'insecticides en agricultura ecològica està molt limitada. Aquest mosquit no perjudica la qualitat del raïm, però sí que en baixa la quantitat que se'n recull.
El moviment Revolta Pagesa al Camp de Tarragona convoca un acte de protesta per reclamar mesures contra els robatoris que es cometen en finques agrícoles. Els pagesos es mostren impotents davant d'aquest problema crònic que ja fa anys que es denuncia. Clara Chavarría Domingo, quan es farà i en què consistirà aquesta protesta?
Hola, bon dia. Doncs s'ha decidit en assemblea fer una concentració de tractors el dia 27 de setembre davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Reus per fer arribar a les autoritats que la situació, segons ells, és insostenible. El portaveu de Revolta Pagès al Camp de Tarragona, Ramon Rojo, explica per què s'ha escollit aquell lloc per fer la protesta.
Perquè al final és un símbol de que són els encarregats de que n'hi hagi seguretat, no? Tot i que ells fan el que poden i nosaltres som conscients, però en aquest cas vam decidir de fer-lo allà, així també podem parlar amb ells i també esperem que n'hi hagi alguna persona del govern o del departament per poder valorar les mesures que volem i valorar també la situació i les mesures que ells prendran.
Rojo ens ha avançat alguna de les mesures que volen proposar.
Volem fer la proposta de que nosaltres, dintre de la nostra propietat, puguem defensar-nos. Nosaltres necessitem protegir tot el que és nostre dintre de la nostra propietat, òbviament. No pot ser que t'entrin a robar i no puguis defensar el teu producte o si estàs a casa teva que la teva mateixa família corri risc.
Tot i concentrar-se davant la comissaria, també es traslladaran les reclamacions al Departament d'Agricultura, però també al de Salut, perquè, segons expliquen, els furts de productes agrícoles que s'introdueixen sense control a la cadena alimentària poden ser una amenaça per la salut de les persones.
A Sant Vicenç de Torelló, a Osona, al peu del castell de Torelló, atenció, perquè s'hi ha començat a cultivar cafè.
Mira, veus aquí, aquesta branca té una càrrega de cafè i aquí es pot veure ben bé un gra que ja gairebé té la mida.
Es tracta d'un cultiu pioner, com us podeu suposar, en clima continental, asseguren els seus impulsors. Ja s'han fet dues germinacions i la primera collita, els primers tastos, seran l'any que ve. Calculen que la producció pot estar al voltant dels 7.000 quilos l'any. D'aquí un mes, fins i tot es podran fer visites a la finca per seguir tot aquest procés. La nostra corresponsal, la Nàtia Dell, ja ha visitat aquesta plantació.
Hola, bon dia, Marta, què tal? Doncs mira, a mig camí de la pujada del que popularment tothom coneix aquí com el Castell dels Moros, una excursió molt típica a la Vall del Gès, i trobem a mà dreta la finca Castellvilà, perfectament senyalitzada. T'hi endinses i sorprèn el que hi trobes. 5.000 plantes de moment de cafè, encara joves, algunes dins d'un hivernacle amb semicobertura de plàstic i d'altres a l'aire lliure, al sotabosc.
Sembla la selva, això, no?
Sí, tot molt verd. I a més és un verd molt viu, eh? És molt poc habitual de veure.
Tot passejant per la plantació, li pregunto al Joan Giraldez com se'ls va acudir a ell i a la seva parella, l'Eva Prat, plantar cafè a Osona, on el clima tropical precisament no seria. Les temperatures poden anar d'una forquilla dels 5 graus negatius als 40 de positius.
Cal dir que ens trobem en una vall, que és una vall que està enclotada, o sigui, tenim parets naturals a banda i banda, i fa que les condicions d'ombra, temperatura i radiació solar siguin molt semblants a el que el cafè necessita a les seves plantacions originàries.
Van adquirir la finca el 2018 i un preestudi agrari confirmava que el microclima de la vall quadrava en un 80-85% amb les necessitats del cafè.
Porto vora 23-24 anys dins el sector del cafè. Tota aquesta passió ve pues, al final de veure que és un sector que t'agrada i vols acabar de tancar el cicle.
Alguna pista, Nati, del gust que tindrà aquest cafè?
Bé, això és difícil de saber ara mateix, Marta, però queda clar que serà una barreja de sabors per la combinació de cultius on creix, amb certs tocs aràbics i afruitats, diuen. El cafè s'impregnarà dels sabors de les espècies autòctones, com els roures i les alzines, però també agafarà tots els matisos dels plataners, albocats, litxis, mangos i nabius que han germinat i fet créixer expressament a la finca, simulant el seu hàbitat natural, que és la selva. El sabor resultant, segons Eva Prat, serà únic.
A més, les plantes nascudes aquí i crescudes han fet una evolució, que això el que nosaltres també creiem és que serà com una varietat de cafè pròpia d'aquí. Com aquestes plantes, amb aquesta informació genètica ambiental, no n'hi ha cap més al món.
Es tracta, doncs, d'un cafè de cultiu d'ombra sota arbres, diuen, un negoci a mitjà i llarg termini en un context, no oblidem, que el juga a favor de canvi climàtic. Una aposta de negoci valenta.
Sí, realment, al principi, quan varen començar, la gent ens deia això, no? Esteu bojos, no sabeu pas què feu... No sé, jo crec que al final el món és dels bojos. O sigui, les societats avancen gràcies a tots aquells que han estat una mica bojos i han fet un canvi de paradigma de lo que estàvem habituats a veure i creure i visualitzar.
Expectat, doncs, per provar aquesta primera tassa de cafè cultivada a Sant Vicenç de Torelló.
Encara ens trobem el Cluny aviat fent un anunci en aquesta selva d'Osona. Gràcies, Nati. Parlem d'un altre cultiu, també és una prova. De fet, fa uns mesos aquí al Catalunya al Dia us parlàvem que s'estava fent una prova a Pals, al Baix Empordà, per estalviar aigua. Una arrossaire estava produint arròs sense inundar el camp i ho feia regant amb el sistema del gota a gota. Es tracta d'un assaig i, com a tal, doncs, calia comprovar si funcionava o no. I la Laia Claret, ara que ja ha fet la collita, què? Com ha anat això?
Doncs mira, Marta, l'arròs que ha collit ha sortit molt bé. Va plantar dos camps petits per fer la prova. El que va plantar més tard, el fred de la setmana passada i la tramuntana li han fet una mica la guitza, però vaja, això amb tot l'arròs, eh? El que ha inundat també. Ara bé, el que va plantar abans, regat amb el gota a gota i ja ha pogut collir, li ha sortit perfecte. És l'Albert Grassot i n'està molt satisfet.
De producció bé, és una producció dintre del que es pot esperar d'un bomba. Estem parlant que serien uns 2.500 quilos per hectàrea, vale? És la producció mitjana que tenim amb un bomba aquí a l'Empordà. I en quant a qualitat de gra, és impressionant. Visualment ja es veu que és un arròs que ha acabat perfectament.
Al Catalunya al Dia també hem parlat amb en Marc Fonquerna. Ell és enginyer agrònom i tècnic de l'ADB de l'arròs de Pals, que valora d'aquesta manera l'arròs que acollia l'Albert.
Hem vist el mateix tipus de gra que faríem a camp. En el cas del bomba, doncs, un gra rodó, ben format, el gra ben ple, sense taques de fong, sense haver-hi diferències entre el gra fet gota a gota que fet directament a camp.
Per tant, Laia, de cara al pròxim cultiu, em plantarà més d'arròs regat amb aquest sistema gota a gota, l'Albert?
Doncs mira, està força engrescat.
Això ens dona ganes per tornar-hi l'any que ve i sobretot per ampliar. Vull dir, si aquest any hem fet dos trossets, l'any que ve ja tenim un camp a sobre que fa més o menys una hectàrea i aquests dos trossets també.
Ara bé, cal ser conscient que és més car cultivar arròs amb el gota a gota i porta més feina. Les mànegues que ha posat, per exemple, a la mitja hectàrea cultivada li han costat més de 300 euros. Algunes les ha hagut de canviar perquè s'han fet malbé i també, evidentment, n'ha d'estar més pendent. Però ell hi aposta. També s'ha de tenir en compte que no es pot fer tot arreu. A les zones més salinitzades es necessita inundar el terreny amb aigua dolça per poder-hi plantar l'arròs.
5 minuts i arribem a 3 quarts de 2. Compte enrere perquè aquesta tarda obri la setmana del llibre en català mirant al cel i esperant que no plogui. Aquest matí editors i llibreters fan els últims preparatius per tenir a punt les 86 casetes on s'exposaran els seus llibres. I la nostra companya Montse Camps és al Passeig Lluís Companys de Barcelona, on s'ubica aquest any la gran festa del llibre. I Montse, crec que amb tu hi ha un dels editors que hi participen.
Doncs hola, bon dia, Marta. Sí, efectivament, estem aquí a la Setmana del Llibre. Estan preparant-ho tot, però estem aquí sota la pluja, mirant el cel, i al nostre costat tinc el Jordi Ferrer, editor de Cossetània. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Mirant el cel, també, no?
Sí, mirant el cel. A veure, és divendres al matí, no passa res. El problema és que ens està dificultant tot el que és el muntatge, ja que els llibres... Dels llibres i l'aigua no cacen gaire bé.
Recordem però... Sant Jordi a vegades, no?
Sí, de fet, la setmana té l'avantatge que Sant Jordi és un dia i la setmana són 10 dies i per tant, sempre hi ha algun dia de pluja, no? Bueno, ho superarem, no?
Pluja a banda, com es planteja aquesta setmana?
Bé, tenim un canvi d'ubicació amb menys espai, perquè els estants, com heu vist, són més petits i coincidint amb la Mercè, no? Tot això són unes incògnites noves perquè havia costat el seu portar la gent al Port Vell i la gent ja estava acostumada i l'espai era molt agradable. Enguany ens hem hagut d'adaptar així. L'important és poder fer la setmana.
Com repercuteix a vosaltres a nivell de tot l'any estar aquests dies aquí a nivell de volum de vendes i de visibilitzar-vos?
Bé, jo crec que, evidentment, totes les vendes són bones, eh? I que doncs, un aparador com és la setmana doncs, es factura d'una manera important, no? Però, evidentment, no és... No ens salva l'any ni ens, per entendre'ns, ens el posa malament, no? Però el més important de la setmana és l'aparador, que és el fet de poder promocionar els nostres llibres. Aquí passa molta gent, els mitjans esteu a la guaita, que és el que passa la setmana. Tots preparem ja novetats per la setmana, per tant, hem convertit la setmana amb el que es pretenien a l'inici ser la rentrée literària en català, no? Aquest concepte de rentrée literària, que molt estès a França, sobretot, jo crec que ha estat molt bé que la setmana ens ho permeti fer amb el llibre en català.
Jordi, doncs que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Ja heu sentit de fons el soroll de les màquines perquè estan muntant les casetes i aquí sota la pluja, gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a Montse Camps des de la Setmana del Llibre en català. I a Lleida, durant tota aquesta setmana... Els contes han estat protagonistes en moltes escoles.
Ara us explicaré històries de dones, com aquestes que he dit, però que han fet algo una mica més especial.
Els contacontes han estat una part fonamental del Sant Miquel de les Lletres, una iniciativa cultural que vol posar justament la literatura en català al centre, molt més enllà de Sant Jordi. I aquest any Noelia Casellas s'ha volgut incidir especialment en els més petits.
Bon dia, Marta. Sí, per això s'ha dut la literatura infantil en català fins a 1.500 alumnes de primària lleidatans i s'ha fet amb la veu de la Merche París, de la llibreria infantil El Genet Blau i vicepresidenta del Gremi de Llibreters.
Resultem exòtiques perquè no utilitzem ni pantalles ni res visual i, per tant, la nostra arma és la veu i la literatura i, per tant, tenim un punt exòtic perquè hi ha nens que no escolten contes, malauradament.
Els nens i nenes ho han rebut amb molt interès i ens han explicat què els agrada llegir i amb qui.
Llegeixo contes de persones que es converteixen en animals. M'agrada que m'expliquin els contes la meva mare i el meu pare.
A mi m'agrada molt llegir els contes de futbol.
Per al cap de setmana s'espera el plat fort d'aquest Sant Miquel de les Lletres, les parades al carrer, els concerts i els vermuts literaris. Antoni Jalón, que és l'impulsor de la festa a través de la Fundació Horitzons 2050.
Aquesta és la segona edició. L'any passat, quan ens ho vam plantejar, vam dir la situació de la llengua està difícil, diguem-ho així, estem en una situació complexa i podem fer dues coses, que és fer ai, 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 o fer alguna cosa. I nosaltres vam decidir fer alguna cosa.
De cara a l'any que ve es vol centrar encara més en el públic infantil i promocionar la part més lúdica de la festa.
I tot està a punt a Sitges, també per la Festa Major de Santa Tecla, que entra en els seus actes principals aquest cap de setmana i dilluns. De fet, la copatrona d'aquest poble del Garraf fa sortir al carrer milers de persones que participen en les processons amb els seus balls populars i les imatges festives. I avui també aquí, Montse, estan amb l'aia al cor per la pluja, oi?
Sí, molt. És un dia, o són dies plujosos aquí al Garraf, però hauria de diluviar molt per impedir la festa, perquè de ganes n'hi ha moltes. És una festa viscuda que comença avui amb el trasllat de Santa Tecla des de l'església fins a la casa de la Pandonista. Un dels actes més participats és la matinal infantil de dilluns amb 900 nens i nenes. També hi ha les dues processons, la del 22 i la del 23, i l'entrada de Santa Tecla a l'església de la Punta. Marta Castarat, presidenta de la Comissió de la Festa Major.
Els sitgetans, i els que no són sitgetans, vull dir, al final la gent es llança igual que durant el mes d'agost, vull dir, que igual que passa amb Bartomeu, la gent es llança al carrer, la viu, i la viu intensament.
I no us perdeu el Castell de Focs diumenge a la nit davant la famosa església, que és la imatge de Sitges que tots coneixem.
Tenim com ho diríem, no? Tenim un quadre, no? Com un paisatge posat allà com te tires un castell de foc i et llueix moltíssim.
Si podeu, no us ho perdeu.
I ara ens n'anem cap al Pla d'Urgell, on aquesta tarda tindrà lloc un esdeveniment poc habitual. S'hi farà la presentació de la primera col·lecció d'un jove dissenyador de moda de la comarca. Al Pla d'Urgell hi ha molta tradició de fabricar vestits de paper, un art que ara es vol convertir en patrimoni de la UNESCO, però en aquest cas parlem de moda convencional, no vestits de paper. El dissenyador es diu Joan Rossell, té 27 anys, i ha impulsat un estudi de moda i ha decidit apostar per la creació des d'una zona rural. La nostra companya Lleida, la Júlia Albacar, ja ha parlat, està tot a punt ja per l'estrena.
Bon dia, Marta. Si es tracta de la col·lecció Kim Yu, que amb 6 peces busca evocar el concepte de la reencarnació. Ho fa amb dissenys que s'inspiren en línies orientals i només utilitzen blancs i negres. Per poder tirar endavant la presentació d'aquesta tarda, que serà als Jardins Resquitxa Golmés, ens diu que ha treballat molt, però que sobretot ha buscat crear sinergies amb altres artistes locals.
És crear com sinergies, no? O sigui, ha estat interessant perquè gràcies a obrir aquesta porta d'aquest esdeveniment, d'aquesta desfilada, s'han obert d'altres portes.
Rossell també ha explicat que va decidir tornar a Mollerussa per recuperar els orígens.
Es veien que la família, els amics, la gent que et rodeja, la gent que t'aguanta, jo sempre dic que m'aguanta i me suporta, perquè al final moda és molt dur, és molt pesat, i és molt estressant tot el sistema de treure una col·lecció. Pues ho vaig treure des d'aquí a casa, des dels inicis una altra vegada i em vaig tornar a conèixer a mi mateix amb aquest projecte, jo crec.
Cal dir, Marta, que la capital del Pla d'Urgell destaca per la seva tradició de confecció de vestits de paper, que l'han marcat també.
Els vestits de paper, jo quan era petit me recordo que sempre anava al museu dels vestits de paper i sempre em picava la curiositat.
I ens assegura que continuarà treballant amb encàrrecs que li fan alguns veïns i explica així com va ser la seva primera clienta.
La meva primera clienta va ser una nena petita que va vindre amb sa mare aquí al meu taller i em va dir, diu, m'agradaria que per la meva filla li fessis un traje de comunió, un vestit per una comunió. I jo dic, ostres, dic, jo no he dissenyat mai per una nena petita. Dic, però bueno, dic, va, vinga, fem-ho.
I sobre propers projectes, Rosell assegura que seguirà treballant en disseny i confecció de vestits al seu taller, tot i que no descarta explorar altres vessants de la moda.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Són mentides les que buiden les persones, són les veritats, els somriures i totes aquestes coses. El que ens empeny a viure amb totes aquestes ganes. Moltes vegades ens emprenyem i continuem igual.
A Barcelona avui arrenquen les festes de la Mercè, ho fan aquest vespre amb el tradicional pregó, que aquest any va a càrrec de la il·lustradora Carme Soler Vendrell. Serà el tret de sortida a un munt d'activitats que no s'aturaran fins al dia 24 i que culminaran amb el piro musical, en què la tria de les cançons que sonaran aquest any l'ha feta la Rosalia. Seran 5 dies amb prop de 300 propostes entre concerts, espectacles de carrer i actuacions de cultura popular. Avui destaquen les actuacions de Mariona Escoda, Figa Flowers, la Ludwig Band i aquests que sentim oques grasses. Tothom pendent de la pluja. Ara bé, si hi aneu, heu de saber que el transport públic adapta els horaris. Aquests dies, tant metro funcionarà tota la nit, la pròxima matinada, la de dissabte a diumenge i la de dilluns a dimarts. Aquestes tres nits també ho faran les línies de Sarrià, Avinguda Tibidabo i Reina Elisenda dels Ferrocarrils de la Generalitat, amb alguns trens que arribaran a les Planes. El tramvia oferirà servei ininterromput des de les 5 del matí de demà fins a les 12 de la nit de dimarts, menys les línies T1 i T6, que faran l'horari habitual. Rodalies tindrà dimarts que ve, dia de la Mercè, horaris d'un dia feiner, i el Nitbus incrementarà també el servei.
No sé què fer, no puc marxar, tinc por. No tinc diners, no tinc futur, no tinc ningú. Tan sols et tinc a tu.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta el muntatge amb què inaugura la temporada. Es tracta d'un musical de gran format, es diu Ànima, i és 100% de nova creació, i com sentiu, en català. Anem al TNC, Marta Vives.
És poc habitual que la Sala Gran del Teatre Nacional aixequi el taló amb un musical, i en aquesta temporada que posa els marges al centre ho fa apostant pel talent jove i de casa. Blanca Verdagil, Oriol Borés, Víctor Casademunt firmen aquesta història dirigida per Gara Roda i que compta amb 16 intèrprets i 10 músics i que parla sobre el preu que estem disposats a pagar per aconseguir els nostres somnis. Diana Roig, Toni Vinyals i Paula Amàlia encapçalen el repartiment. Paula Amàlia n'és la protagonista.
Una dona valenta, és una dona molt somiadora, és una dona amb una vocació molt grossa. És com es va transformant al llarg de l'obra. I per mi això és lo bonic, perquè moltes vegades parlem dels somnis d'una manera molt idealista, no? Ens passa molt a tots, la vocació, no? Has d'aconseguir aquesta cosa tan americana, no? De si quieres, puedes. I això és molt perillós.
Ambientat en els estudis nord-americans de pel·lícules d'animació de finals dels anys 30, Ànima és un crit a la llibertat creativa i individual de les dones. La directora Gara Roda diu que és un homenatge a les àvies.
Totes aquestes àvies que no han pogut dedicar-se a cap feina artística perquè han nascut i han viscut en un entorn i una època determinades, i ara, gràcies a tota la lluita que van iniciar elles, nosaltres estem aquí i ens hi podem dedicar.
Ànima s'estrenarà el 26 de setembre i es podrà veure fins al 27 d'octubre.
Una quinzena de restaurants i botigues gastronòmiques del barri del Born de Barcelona participen aquest cap de setmana a la Fira Culinària del carrer Born Street Food, situada durant 3 dies al Pla de Palau. Òscar Callau.
El Festival Gastronòmic del barri de la Ribera és un dels més veterans de la capital catalana. Ja va per la 13a edició. Street Food, a més, s'emmarca en les festes de la Mercè perquè és una celebració de la bona gastronomia que es gaudeix i es cuina al carrer, com ens explica el seu coordinador, Juan Carlos Arriaga.
És que el xef cuinen directament davant del públic.
tens cuina internacional, tens cuina local, tens cuina de proximitat, i això és el que s'ha de veure en aquest petit recorregut que fem al Pla de Palau.
Per posar alguns exemples, el Born Street Food proposa des de degustacions d'especialitats locals, com el peix fregit de la Confraria de Pescadors de Barcelona, fins a sabors internacionals com el secret japonès ibèric d'Ikoya Izakaya o la pasta cacio e pepe del restaurant venecià Bronzo. També els formatges gourmet de Vila Viniteca.
Intentem fer formatges de temporada o formatges que segons la temperatura que faci siguin més fàcils de menjar o no, però intentem sempre fer formatges diferents.
O les carns a la brasa del grup Sagardi.
20 costellams de vaca vella, estem parlant de que cada costellam són 30 quilos, no? Ja es venen 3 dies. No pares de rostir, no pares d'oferir carn en petites porcions de 70 grams, vol dir que és moltes porcions, no?
Altres establiments que trauran els fogons al carrer avui, demà i diumenge, de 12 del migdia 11 de la nit són John Cake, Cadaqués, Tapeo, Brunells, Porc Boig per tu o Els Set Portes.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça torna de Mònaco després de debutar amb derrota a la nova edició de la Champions masculina de futbol. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
I a més, amb un cert mal regust de boca.
El Barça portava una dinàmica excel·lent a la Lliga, però ahir no va poder oferir resistència a l'equip del Principat de Mònaco, en part per l'expulsió d'Eric García als 10 minuts de partit. L'entrenador blaugrana Hansi Flick, però, feia autocrítica.
It was okay in the beginning, but not the best.
Ha estat bé al començament, però no hem jugat al més alt nivell. No és com volem jugar. Les combinacions que acostumem a fer doncs no han sortit com acostumem a fer-ho. El que no volem és tenir problemes amb els jugadors. Tenim més solucions més bones amb la pilota.
Lamine Yamal va ser l'autor de l'únic gol dels blaugranes.
Tanquem la carpeta de la Champions i avui mateix comença la sisena jornada de la primera divisió masculina.
A les 9 del vespre juga el primer partit, l'Alavés Sevilla. Demà, doble presència catalana, destaca el Madrid espanyol. Els blanquiblaus volen ampliar la dinàmica positiva després de les dues victòries seguides a la Lliga. Però Carlo Ancelotti, el tècnic del conjunt blanc, avisa que el seu equip està progressant.
Quiero ver... Un Madrid que sigue progresando, que sigue mejorando, que sigue... Parece que estamos entrando en una buena dinámica. Hemos ganado los últimos dos partidos. Queremos seguir.
Aquest partit, com diem, ha jugat demà al Santiago Bernabéu. A les 9 del vespre, abans, jugarà el Girona, que visitarà el cué de la classificació. El València, amb la baixa assegura de Porto. El Barça, per la seva banda, tindrà diumenge un compromís complicat a la tornada de la Champions. Jugarà al camp del Villarreal, al quart de la classificació, a 4 punts del Blaugranes. D'altra banda, també, avui juga el Nàstic a Baracaldo, el seu partit de la cinquena jornada de la Primera Federació. Serà partit a 8:45. Els grana busquen el tercer triomf consecutiu.
I a Novara, Itàlia, segueix disputant-se el Mundial d'Hockey Patins i tenim en joc el partit de semifinals de la selecció espanyola femenina.
Amb 7 jugadores catalanes i amb l'entrenador Sergi Macià, també català, està jugant contra l'Argentina per un lloc a la final. A 13 minuts pel final, domina el combinat espanyol per 0-2. La selecció espanyola masculina, també amb majoria de jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals després de superar aquest matí a Suïssa per 7-0 amb un triplet de Marc Grau i gols d'Ignacio Labart, Pau Bargalló, Sergi Aragonès i Ivan Morales. El rival dels espanyols a les semifinals sortirà del Portugal-França, que començarà a 3:45. També en hoquei patins, avui juguen partits de la tercera jornada de la fase de grups de la Lliga Catalana Masculina. A partir de les 8, Barça-Caldes, Calafell-Voltregà, 8:45, i Reus Deportiu Igualada a les 9. Demà, Noia Freixenet-Sant Just i Vilafranca-Vic.
També avui es disputen, en aquest cas, les semifinals de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet.
A partir de 6:45, Cadí-la-Seu, Lima-Horta-Barcelona. Núria Barrientos és la capitana de l'equip barceloní.
Hem d'anar a gaudir de poder jugar aquesta Lliga Catalana, perquè per un equip jove com el nostre, penso que és una il·lusió poder competir contra jugadores completament professionals, no? Llavors, molt contentes i amb moltes ganes de poder participar i ser-hi allà.
I a partir de les 9, segona semifinal, Uni Girona Joventut d'Eva Bermejo és la base de la penya.
Girona sempre és un equip fort, però l'afrontem amb molta il·lusió. Jo crec que l'equip va amb moltes ganes, amb ganes de demostrar, amb ganes de lluitar i a lluitar els 40 minuts.
Encara afegirem que el Mundial de MotoGP afronta des d'avui l'etapa final 7 grans premis en 9 setmanes.
El primer al circuit de Missán, on Aleix Espargaró i Àlex Rins ja hi van competir fa 15 dies. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. En aquesta ocasió la meteorologia torna a tenir el seu paper avui amb la pista parcialment humida, aviam a partir de les 3, com la tindran els pilots de MotoGP, i en general amb temperatures més baixes que fa 15 dies. Tant Espargaró com Rins tenen objectius més ambiciosos, donat que quan es deia Gran Premi de San Marino no van puntuar. Els pilots van gaudir d'un test oficial, entremig, que sempre ajuda, però diu l'Aleix que en aquell test ningú no va poder reduir distàncies amb Ducati, per això aquest objectiu...
My goal is to fight for the points in both races.
Entrar als punts, ras i curt, el mateix que demana un Alec Rins, que ja ha aprovat el xassís 2025 de la Yamaha i segueix treballant en el motor de l'any que ve. Aquest matí, el primer lliure, 13a posició per Aleix Espargaró, 22a per Alec Rins, en una sessió en què només s'han pogut aprofitar 20 minuts del final. I a les 3, el primer entrenament del cap de setmana, aquest canviarà 10 pilots directament a la classificació i 12 a la repesca.
Gràcies, Damià. I pel que fa a la Lliga Sobal d'Handbol, el Granollers disputa a les 8 del vespre el seu partit de la segona jornada. Els vallesans reben el Benidorm.
No t'ho pots perdre.
I aquest cap de setmana en què hi haurà música per la Mercè a Barcelona, a Vic pel Mercat de Música Viva, lletres i llibres a Barcelona i Lleida i tantes altres activitats, també us proposem entrar al món d'aventures de Jules Verne. Estrena mundial al Centre Ideal del Poblenou de Barcelona d'una mostra centrada en la literatura. Entrareu al món fantàstic de Verne a través de la realitat virtual. 2.000 metres quadrats distribuïts en 8 sales, algunes d'immersives, metavers i altres de sales normals de les que coneixem, tot per recórrer històries com la de les icòniques novel·les 20.000 llegües de viatge submarí o La volta al món en 80 dies. Bon cap de setmana, fins dilluns.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.